TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 25 de març, en què hi ha una nova reunió avui a les Balears per analitzar la situació derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es trobarà a les 9:30 amb els grups polítics, amb unes trobades que arriben després d'una ronda de contactes amb els sectors econòmics afectats. L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les que ja ha aprovat el govern espanyol precisament avui, que Pedro Sánchez compareix també al Congrés, on defensarà la seva postura d'oposició al conflicte, així com també el seu pla econòmic aprovat divendres. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible. Tot d'una ho ampliam abans, però repassam altres titulars del dia. El govern finançarà amb el manco 5 milions d'euros nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes.
Això després del tancament de Gama, la principal lletera de Mallorca. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonot, en el Parlament, on ahir va comparèixer a petició del Partit Socialista.
Tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes estratègics per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les Illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
També s'ha sabut que dues de les vaqueries que fins ara donaven servei a la central lletera intentaran sobreviure la crisi venent-la a la península. Són les de Sant Carbó, a Campos, i la de Sant Bernat, a Llubí. D'altra banda, la vaqueria de Ses Veles de Canyamel tancarà les portes.
I els hotelers de Mallorca preveuen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments per Setmana Santa.
Són unes xifres similars a les de l'any passat. Per tant, de moment, la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per aquestes vacances de Pasqua.
I avui a les 10 es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu de comerç per primera vegada després que es constituís el mes de febrer.
En joc estan les condicions laborals a prop de 70.000 treballadors al sector de les Balears. El sindicat majoritari UGT reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
I a les 8:30 entrevistarem el representant del sindicat UGT, José García Relucio, també a la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo. I de l'educació, avui destacam que es duplica el nombre de docents interins a les Illes Balears que no tenen acreditat el coneixement de català.
Durant el 2024 avança més de 450, dues vegades més que el 2022. Així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament.
I a Manacor ha estat desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse.
Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa de l'edifici, situat al carrer d'Alexandre Rosselló, número 7.
D'aquí uns minuts i serem en directe. I Salvament Marítim cerca una embarcació amb 30 persones desapareguda des que dissabte passat va partir de les costes algerianes.
El dispositiu de salvament marítim s'ha desplegat pel sud de Cabrera. Ha estat l'ONG Alarm Phone, que ajuda persones migrants que es troben en perill a la Mediterrània, la que ha comunicat la desaparició. A la recerca hi participen dos avions de Frontex.
I en els esports, l'entrenador Pablo Cano ha estat destituït del Fibui Mallorca Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Segons l'entitat, el tècnic uruguaià deixa el club per diferències irreversibles amb la direcció esportiva. La notícia ha sorprès la plantilla, que no ho esperava. Han de recordar que l'equip suma 7 derrotes consecutives. L'entrenament d'avui el dirigirà Rubén Escalas, segon de Pablo Cano. En futbol, Luis García Plaza ja és oficialment nou entrenador del Sevilla. L'ex del Mallorca arriba a un rival directe per a la permanència del conjunt vermell. I també en futbol, a la Champions, Mariona Caldentey amb l'Arsenal ha guanyat a nit per 3-1 al Chelsea a l'anada dels quarts de final de la competició. I per avui, quan falti un quart per les 7, el Barça de Catacoll i Patri Guijarro s'enfrontarà al Real Madrid.
I pel que fa al temps, avui farà un dia de sol. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que serà ben assolellada i tot i que a partir del capvespre ens arribaran alguns aiguaprims, en general el sol continuarà sent el protagonista. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà principalment de llebeig. Ho farà entre fluix i moderat. No esperen que compliqui gaire el panorama marítim, però sí que sobretot a punts del nord de les Pitiuses i de Mallorca i també cap al sud de Menorca poden tenir qualque redal de maror. Poca cosa en conjunt. Quant a la temperatura, pocs canvis respecte d'ahir. Esperen que el valor més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 20 graus. Serà a partir de demà, però, que notem un canvi més significatiu. El vent començarà bufant força de tramuntana i, per tant, al nord del territori notarem un onatge bastant més intens. I tot això estarà acompanyat per una davallada més important de la temperatura i també d'unes pluges que tornaran a fer acte de presència. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Santa Eulària i 12 a la Savina. A Mallorca, 8 graus a Bunyola, 9 a Sa Pobla i 12 a Artà. I a Menorca, 12 graus a Castell i 14 a Calen Bosc.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Cristina Bausà i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern es reuneix a les 9 i mitja amb els grups polítics per parlar de la crisi derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. Les trobades arriben després d'una ronda de contactes amb sectors econòmics afectats. L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les aprovades per l'executiu espanyol.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha dit en el ple del Parlament que està d'acord amb les rebaixes fiscals presentades pel govern de Sánchez, tot i que les veu insuficients. També lamenta la falta de diàleg.
Tots els sectors varen coincidir en que s'havia d'esperar les mesures del govern d'Espanya, que desconeixíem absolutament, per prendre decisions. I el passat divendres varen aprovar un paquet de mesures que jo ja li he dit, jo li he admès, ens pareixen molt bé. A diferència de vostès, aquest govern no presentarà un plat de llenties en els convidats, no? Els negociarem.
Des de l'oposició, tant Lluís Apestegui, a més per Mallorca, com Iago Negueruela, del PSIP, critiquen l'absència de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat de viatge oficial a l'Amèrica Central. Creuen que això ha retardat la presa de decisions.
Jo no els diré que el problema que tenen ara mateix és una batxata. Vostès sabran que comuniquen i per què comuniquen. El seu problema és que són molt enfora de la gent, a miles de kilómetros.
Lo que pasa es que usted no le ha podido decir que sí a ninguna de las medidas que han presentado los agentes económicos en las que están trabajando, porque su jefa es la que quiere decir sí o no a las medidas. Y ese es el problema que tenemos, que ante la falta de liderazgo no se ha acelerado, no se han puesto en marcha.
Diversos consellers han estat qüestionats per les conseqüències de la guerra i han explicat que es tindrà en compte tant la situació de les empreses com les dificultats de l'accés a l'habitatge.
Per cert, que avui migdia es reuneix l'Assemblea de la Federació Empresarial Balear de Transports, que analitzarà les mesures preses per pal·liar els efectes de la guerra. D'altra banda, també la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca reclama al govern que tramiti per la via d'urgència un decret llei per pal·liar els efectes de les pujades de preus. El president de la PIME, Jordi Mora, xifra en 50 i 100 milions el pla de xoc necessari.
Ja estem veient com d'altres territoris i comunitats autònomes ja estan traient paquets d'ajudes i és important que es faci des del govern dels Illes Balears de manera ràpida, urgent.
També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a partir de les 9 per parlar de la guerra. A l'Orient Mitjà ho farà el pla del Congrés dels Diputats, on defensarà la seva postura d'oposició al conflicte, com també el pla econòmic aprovat divendres. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible.
Es votarà demà en un ple extraordinari. Junts votarà sí, a canvi del vot afirmatiu del grup socialista a una iniciativa dels catalans perquè els autònoms no paguin l'IVA si no ingressen més de 85.000 euros. El diputat Josep Maria Cruzat ha defensat aquesta proposició no de llei.
Espanya és l'únic país de la Unió Europea que no aplica aquesta directiva i per això no entendríem que vostès no votin a favor d'aquesta proposta de Junts per Catalunya.
La ministra portaveu del govern, Elma Saiz, diu que els ciutadans no entendrien que cap partit polític voti en contra del decret anticrisi aprovat pel Consell de Ministres.
Quiero recordar que son 80 medidas, 5.000 millones de euros, 20 millones de hogares, 3 millones de empresas que están viendo ya una realidad y que dependen de que los grupos políticos pulsen un botón para darle luz verde a esas medidas que están ya siendo una realidad.
Un decret que el PP veu insuficient, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, reclama al govern central l'aprovació d'un nou decret que inclogui les propostes dels populars.
trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas, una para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF, porque la inflación se va a comer en breve espacio de tiempo esa ayuda que ha puesto el Gobierno de España, y por eso nosotros incluíamos la deflactación del IRPF.
Però recordem que hi havia un altre decret aprovat pel Consell de Ministres i impulsat per Sumar, destinat a prorrogar per 2 anys els contractes de lloguer. Es votaran al Congrés com a tard dia 29 d'abril i la portaveu de Sumar a la Cambra Baixa, Verónica Barbero, ha demanat a Populars i a Junts responsabilitat i altura de mires.
Quiero aprovechar para pedirle al señor Feijóo y al Partido Popular que, por favor, dejen el infantilismo político a un lado ya y la grandilocuencia vacía.
Per cert, que la ministra portaveu, Elma Said, ha contestat a les crítiques de Sumar que apunten que el PSOE ha tirat la tovallola pel que fa a aprovar aquest segon decret a la cambra. Assegura que es lluitarà per la seva validació.
Independentment de les mesures econòmiques per fer front a la crisi que deriva de la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran avisa que el petroli continuarà sent car fins que les forces armades puguin garantir l'estabilitat a la regió. Això en un comunicat a Mas per l'exèrcit iranià en què contradiu els Estats Units i nega un acord amb Washington.
Recorden el president nord-americà Donald Trump que l'era de les seves promeses ha acabat i li retreuen que qualifiqui d'acord allò que per ells és la derrota d'un mandatari. A més, en aquest escrit insisteixen que les proclames dels Estats Units sobre les negociacions són falses. Tot això quan la Casa Blanca ha fet arribar a les autoritats iranianes una proposta de 15 punts per intentar posar punt final a la guerra, segons avança el diari The New York Times. En aquesta línia, Trump ha assegurat que les converses continuen i que Teheran ha renunciat a disposar d'armes nuclears.
We're having, by the way, a tremendous success, as you know.
Afirma que estan aconseguint un gran èxit, tal com varen fer amb Venezuela, i ha afegit que l'Iran ja no té ni marina ni força aèria i que tampoc no els queden sistemes de defensa aèria ni radars.
Malgrat que els Estats Units hagin aturat els atacs sobre l'Iran, el Pentàgon ha ordenat desplegar 2.000 paracaigudistes al Golf Pèrsic i estan a l'expectativa d'enviar-hi milers de soldats més. Els que no han cessat l'ofensiva és Israel, qui a més assumeix la responsabilitat dels bombardejos contra benzineres del Líban en considerar que són propietat de Hezbollah.
Tot quan aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària ha bombardejat punts estratègics d'Israel i ha denunciat que l'exèrcit sota les ordres de Tel Aviv ha tornat a atacar la central nuclear de Bushehr.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Precisament la guerra a l'Orient Mitjà no modifica les previsions turístiques per a aquestes vacances de Pasqua. Els hotelers de Mallorca estimen una ocupació del 70% de mitjana en els seus establiments en línia amb l'any passat.
La patronal hotelera confirma un inici de temporada sòlid a partir de la informació recopilada entre hotels i cadenes associades. El nivell de cobertura hotelera aconseguirà el 92% per Setmana Santa, 2 punts percentuals més que l'any anterior, i es confirma, així diu, l'avançament de l'inici de temporada i la progressiva aplicació del calendari turístic. La federació assegura que les previsions s'han elaborat des de la prudència davant l'actual context internacional marcat per canvis constants. Una evolució que, diu la vicepresidenta executiva de la patronal hotelera, María José Aguiló, marcarà el comportament de cada mercat.
Estas previsiones se producen en una situación internacional marcada por la incertidumbre, donde puede haber variaciones de estas estimaciones dependiendo de la zona y del producto, y puede que haya incrementos por ventas de último minuto.
El fet que Setmana Santa se situï enguany a principis d'abril afavoreix l'activitat turística, encara que aquest factor és conjuntural i que el canvi real respon a l'avanç del calendari turístic de Mallorca. Les ocupacions variaran per zones, mentre a la colònia de Sant Jordi, Alcúdia i Pollença s'espera entre el 70 i el 75%. Les expectatives de Palma apunten al voltant del 86%.
I el govern defensarà la prohibició de crear noves places turístiques en habitatges plurifamiliars, tot i les advertències de la Comissió Europea. Així ho ha assegurat el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, que ha afirmat que el govern manté el compromís de no cedir noves llicències a pisos, fins i tot davant la possibilitat de sancions per part de Brussel·les.
El responsable de Turisme ha argumentat que la prohibició és una de les mesures de l'executiu per fer front a la dificultat per accedir a un habitatge i que també respon a la necessitat d'evitar problemes de convivència entre turistes i residents a dins un mateix edifici.
Ni una passa enrere. Consideram que la mesura que vàrem prendre és correcta i no se donaran llicències turístiques a dins plurifamiliars. Veurem a on arriben aquestes recomanacions, aquestes advertències que mos fan. Per a nosaltres ho tenim absolutament clar.
Tot i que el govern ja va presentar al·legacions per justificar la prohibició, la Comissió Europea les ha rebutjat i aposta per alternatives com, per exemple, la zonificació. Amb tot, l'executiu autonòmic manté que la problemàtica és general a tot l'arxipèlag i que la restricció hauria de ser global. La mesura de prohibir noves places turístiques en pisos forma part del decret de contenció turística impulsat pel govern.
I just coincident amb l'inici de la temporada turística, avui a les 10 es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu de comerç per primera vegada després que es constituís el mes de febrer. En joc hi estan les condicions laborals de prop de 70.000 treballadors del sector a les Balears. El sindicat majoritari UGT reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
Comissions Obreres i USO reclama ser encara més ambiciosos i arribar fins al 21% i ho justifica per l'increment del cost de la vida. Les patronals AFEDECO i PIMECO ja han dit que estarà difícil arribar a les pretensions dels sindicats, tenint en compte l'escàs marge de benefici de bona part del sector, alhora que reclamen mesures per reduir l'absentisme. Aquests són els punts de partida per començar les negociacions en el sector, que és un dels que té més pes econòmic a les Balears.
I es duplica el nombre de docents interins a les Illes Balears que no tenen acreditat el coneixement del català. Durant el 2024 varen ser més de 450, són dues vegades més que el 2022.
I així ho ha exposat el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant el ple del Parlament, on ha defensat la moratòria del requisit lingüístic en places de molt difícil cobertura, una mesura acordada amb Vox. Som Maria Ramon, de Més per Mallorca, i el conseller Vera.
A cada sessió, a cada acord amb vots, sempre hi surt perdent sa llengua.
Entre drets i fang, vostè tria fang. Això se diu irresponsabilitat.
També s'ha aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei per evitar que docents condemnats per assetjament puguin exercir.
I també el Parlament, el govern ha anunciat que finançarà amb el Manco 5 milions d'euros nous projectes estratègics en el sector agroalimentari de les Illes després del tancament de Gama, la principal central lletera de Mallorca. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet. Ho va fer ahir al Parlament, on va compareixer a petició del Partit Socialista.
Simonet diu que aquesta nova línia es finançarà amb fons de l'impost de turisme sostenible i forma part d'una estratègia de transformació per fer el sector més competitiu, integrat i rendible. El conseller ha defensat un canvi de model cap a estructures en què els mateixos productors tinguin més control sobre tot el procés, des de la producció fins a la comercialització.
Una quantitat no inferior a 5 milions d'euros per tornar a habilitar una nova línia d'ajudes destinades a projectes d'estratègia per a l'agroindustrial de les Balears, que tinguin impacte a les produccions primàries de les illes. Aquesta línia serà independent de les ja programades i podria representar una inversió addicional de més de 12 milions d'euros.
Simona reivindica també que aquest finançament va en la línia d'altres mesures adoptades al llarg de la legislatura com una línia específica per a projectes estratègics que ha permès impulsar inversions en diferents àrees del sector primari. L'oposició, en canvi, l'ha acusat de deixar morir la indústria agroalimentària. Som Ferran Rosa, de Més per Mallorca, i Marc Pons, del PSIP.
Qui sap que més tancarà? I tanquen perquè ni Boston ni el seu director general han fet la feina que els tocava fer, perquè el seu esforç s'ha dedicat a turistitzar el camp, a afavorir els infractors i a continuar urbanitzant fora vila. Per no protegir les empreses, no garantir la sobirania alimentària i no assegurar la producció d'aliment en aquesta illa.
El govern els hi ha girat l'esquena. Damunt vostè, senyor conseller, hi passarà en aquesta història es no. Sobre vostès, senyor conseller, recaurà la responsabilitat, la culpabilitat d'haver matat la producció i la comercialització de la llet de Mallorca.
El grup parlamentari de Vots, d'altra banda, ha estat l'únic que no ha intervingut, ja que cap dels seus 5 diputats es trobava en el saló de plens quan ha arribat el seu torn de paraula.
Sí, com sigui, Gama deixarà de recollir llet de les 3 vaqueries dimarts que ve, dia 31, dues d'aquestes vaqueries que fins ara donaven servei a la central lletera, intentaran sobreviure a la crisi venent-la a la península. En canvi, la de ses veles de Canyamel de Capdepera tancarà portes. Al seu propietari, Toni Boussà, volia continuar com a mínim uns anys més, però no veu viabilitat al negoci.
Els temes que te lleven una il·lusió que has tingut tota la vida i per contra un parell d'any més, pràcticament, espereu que m'ho surti de llet aquí a Mallorca encara és bastant raonable andant, està bastant bé, però d'aquesta manera pues, m'ho han dit fins aquí.
Les vaqueries de Son Carbó a Campos i la de Sant Bernat a Llubí es resisteixen a tancar i per això intentaran sortir endavant unint-se per exportar la llet a la península. Una solució que, segons ha reconegut el propietari de Son Bernat, Joan Torrent, serà temporal fins a trobar una alternativa.
Això, per llarg temps, no pot ser viable de cap manera. Són pèrdues segures. O que mirem de poder subsistir, veurem si trobem alguna alternativa per produir o envasar la llet aquí. I o fer formatges, o fer danones, o coses d'aquestes.
En el cas de la vaqueria de Capdepera, que tanca, 60 de les vaques acabaran a Galícia, mentre que una dotzena més aniran a Eivissa i a la finca mallorquina de Son Burguera, on s'elaboren productes làctics. Són ara les 8:20 del matí, anem en directe fins a Manacor. S'ha desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse. Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa de la finca situada al carrer Alexandre Rosselló, número 7. Fins allà hi anem, fins a aquest punt de la capital de Llevant. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia, que t'has trobat?
Doncs aquí, bon dia, acabam d'arribar ara mateix just de vora aquesta cèntrica plaça de la Bassa, ja sabeu, el nou principal, l'epicentre d'aquesta ciutat. Just davant d'aquest immoble doncs puc explicar que és un edifici de dues plantes amb unes golfes superior i les finestres apareixen en aquest moment totalment tapiades, la cornisa protegida amb una xarxa, ho diríem així, de contenció de tota la façana i apareixen en aquest indret crulls importants i també forats, uns elements que també s'haurien després d'aquesta cornisa superior que apareix acordonada. Hem de dir que l'Ajuntament ha pres aquesta mesura de desallotjar tot l'edifici, també la part de baix dels comerços, davant el mal estat de conservació que podria afectar, diuen, tant els habitatges del voltant com també els dos locals comercials que se troben a baix, oberts al públic a la planta baixa. Són concretament dos restaurants. En la consegüent risc per la seguretat ciutadana. Núria Hinojosa és regidora d'Urbanisme a l'Ajuntament de Manacor. L'escolta.
Poden provocar despreniments i per suposat, poden afectar en els locals comercials de la planta baixa que per allà on estan ubicats són molt freqüentats.
Ara mateix hi ha molt poc moviment en aquesta barriada que s'acaba pràcticament de despertar. De fet, tots els comerços estan totalment tancats, així com els dos restaurants d'aquesta planta baixa. De fet, s'ha ordenat a la propietat adoptar mesures cautelars urgents en un termini, de fet, màxim de 2 dies. Si no ho fa, s'enfronta, han dit, a sancions coercitives fins que es duguin a terme les actuacions exigides. A més, han d'executar obres de consolidació estructural. Els veïnats amb els que han pogut parlar aplaudeixen aquestes mesures urgents.
Si està en ruïnes, sí que s'ha de fer alguna cosa. Si s'ha de presentar, s'ho presenta i ja està. Perquè no pot posar en risc les persones.
Una mesura que ha accelerat l'Ajuntament davant d'aquella desgràcia que, recordem, va succeir el passat 15 de gener també a Manacor. Un jove de 18 anys va morir a causa justament d'un esfondrament del sostre de casa seva, un immoble que ja presentava deficiències estructurals importants. Per tant, aquí la situació ara mateix, aquesta fotografia és de poc moviment, aquest edifici totalment clausurat amb acordonament de la façana principal i sobretot de la cornisa superior.
Gràcies, Caterina. I a les portes dels jutjats de Palma hi ha hagut una concentració de suport als encausats que es varen mobilitzar per evitar el desnonament de Cas Barraquer a Palma a finals del 2022. Les defenses dels 8 investigats han tancat un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular exercida per 2 policies locals de Palma demanaven un total de 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per ells per un delicte de lesions i un altre d'atemptat contra l'autoritat. Finalment, han estat condemnats per un delicte de resistència passiva i no hauran d'entrar a la presó, ja que l'han substituïda per una multa de 3.000 euros.
Els 8 encausats de Cas Barraquer varen participar en el desnonament d'una família vulnerable a la barriada de Son Oliva ara fa més de 3 anys. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, ha lamentat que alguns dels investigats varen patir lesions per part dels agents que els varen agafar pel coll i els varen fer mal a les mans. També ha denunciat que la policia va amenaçar els menors que residien a l'habitatge.
Sa mare va sofrir una d'ansietat i se la van haver d'un ambulanci i van quedar només els menors dins de casa. I la policia no tenia el permís de serveis socials per treure-los ells de sa casa i el que van fer va ser tècniques de tortura psicològica, igualment, de dir als menors que els separarien, els durien a centres de menors separats i no s'obrien mai més i aquestes coses. Fins que al cap de 8 hores els menors no van poder posar i van sortir. I va ser quan se va executar els desnonaments.
I Salvament Marítim cerca una embarcació amb 30 persones desapareguda des que dissabte passava a partir de les costes algerianes.
El dispositiu s'ha desplegat pel sud de Cabrera, està gràcies a l'ONG Alarm Phone, que ajuda persones migrants que es troben en perill a la Mediterrània, que ha comunicat la desaparició de xarxes socials X i participen dos avions de Frontex i s'emeten avisos a navegants per si algú albira aquesta barca.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetant la informació dels esports i ho fem parlant de l'entrenador Pablo Cano, que ha estat destituït del FIBB Mallorca Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Segons l'entitat, el tècnic uruguaià deixa el club per diferències irreversibles amb la direcció esportiva. La notícia ha sorprès la plantilla, que no ho esperava, però hem de recordar que l'equip suma 7 derrotes consecutives. Com dèiem, la deu de Pablo Cano ha sorprès la plantilla i una de les peces fonamentals de l'equip, Jonander Aramburu, transmetia, poc abans de conèixer la notícia, un missatge de tranquil·litat als micròfons d'IB3.
Lo estamos llevando bien. O sea, sabemos que nos quedan todavía 6 partidos por delante, una jornada de descanso, y tenemos varios partidos en los que tenemos que competir. La salvación creo que la tenemos a 4 victorias todavía, así que, por cierta parte, estamos bien, estamos tranquilos.
I dos partits que afrontarà l'equip sense Pablo Cano a la banqueta. L'entrenament d'avui el dirigirà Rubén Escalas, segon entrenador de Pablo Cano. I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino li resten 6 jornades per acabar la temporada i continua amb l'objectiu clar d'aconseguir l'ascens directe a la Lliga Femenina. Les mallorquines són segones, amb un partit menys que el líder, el Celta, i depenen d'elles mateixes gràcies a tenir l'enfrontament directe guanyat amb l'equip gallec. Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino.
Totalment, estàs en nostres mans, per això és tan important la primera volta intentar, quan guanyes, guanyar els màxims punts possibles i quan perds els menys possibles, no? Tenim la sort que tenim Saberaix i que és bastant gran, així que, bueno, ara seguir fent la feina, que estàs en nostres mans i guanyar tots els partits que ens queden.
I en futbol, el Mallorca tornarà a entrenar avui de matí per continuar preparant el partit de la setmana que ve contra el Madrid. Les novetats de la sessió d'ahir són Bibiloni, Foren, Asano i Kumbula, que es van tornar a exercitar amb normalitat amb la resta del grup. Això sí, el tècnic mallorquinista Martín de Michelis va dirigir aquest entrenament sense Pablo Maffeo i el porter Biestrom amb molèsties físiques i també sense els internacionals convocats amb les seves seleccions. I també a primera divisió, pel que fa a un rival directe del Mallorca, el Sevilla, Luis García Plaza ja és oficialment el seu nou entrenador, l'extècnic mallorquinista, que es trobava sense equip després del seu darrer pas per l'Alavés, on va ser destituït el desembre de 2024, ha firmat amb el club andalús fins l'any 2027. Luis García arriba al Sevilla amb la màxima il·lusió.
Estoy con una tremenda ilusión por empezar a trabajar. Sé que la situación no es la que todos queremos, que con el esfuerzo de futbolistas, con la ilusión del nuevo cuerpo técnico que llega, vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final.
I a la Champions, Mariona, que el Dantall amb l'Arsenal va guanyar per 3-1 al Chelsea a l'anada dels quarts de final de la competició, i avui cap vespre, quan falti un quart per les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro visitarà el camp del Real Madrid. Pere Romeu és el tècnic del Barça.
Nosaltres, l'ho dit, com més a prop estem de fer el nostre joc, més a prop estarem de classificar-nos. Únic i exclusivament a pensar en el partit de demà, en fer les coses el millor possible i a intentar treure la victòria, que és el que voldríem tots.
I Rafael Nadal ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Madrid. Aquesta és la màxima distinció que concedeix la institució acadèmica que ha volgut reconèixer els seus mèrits esportius, però també els valors que ha demostrat fora de les pistes. És Rafael Nadal.
Trabajar con poco talento te da, creo que con mucho esfuerzo, la posibilidad de llegar a cumplir objetivos, ¿no? Y creo que con talento y sin trabajo no diría que es imposible alcanzar ninguno. El trabajo diario, creo que la disciplina, el respeto, porque al final cuando por mucho que sea un deporte individual tienes que mantener el respeto por todas las personas que tienes alrededor.
I en ciclisme, a la segona etapa de la Volta a Catalunya, el corredor tenenc Enric Mas va creuar la línia de meta a la 38a posició. El danès Magnus Cornielsen va ser el guanyador. Tot i així, Enric Mas se situa a la posició número 21 a la general, a només 10 segons del líder. Avui es disputa la tercera etapa de 159 quilòmetres entre la Costa Daurada i Tarragona.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimecres. Avui hi ha una nova reunió a les Balears per analitzar la situació derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es trobarà a les 9:30 d'aquí una hora amb els grups polítics. Són unes reunions, unes trobades que arriben després d'una ronda de contactes amb els sectors econòmics afectats.
L'executiu prepara un paquet de mesures complementàries a les aprovades pel govern espanyol i precisament d'aquí a mitja hora el president del govern central, Pedro Sánchez, compareix al Congrés on defensarà la seva postura d'oposició el conflicte, com també el seu pla econòmic aprovat divendres. Serà amb la seguretat de tenir garantit el vot favorable de Junts al decret fiscal per abaratir el combustible.
I avui a les 10 es reuneix la comissió negociadora del conveni col·lectiu del comerç per primera vegada després de la seva constitució formal el mes de febrer.
En joc estan les condicions laborals a prop de 70.000 treballadors del sector a les Balears. El sindicat majoritari UGT reclama un increment salarial del 17% en 3 anys.
I a Manacor ha estat desallotjat un edifici per risc imminent de col·lapse.
Segons un informe tècnic, l'immoble presenta deficiències estructurals greus, sobretot a la coberta i a la cornisa de l'edifici situat al carrer d'Alexandre Rosselló, número 7.
I a partir de les 8:45, vos explicarem altres qüestions de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mó, prop d'una cinquantena de famílies que viuen a dos blocs de pisos de la zona d'Avinguda Menorca, propietat de la Sareb, s'enfronten a pujades inassumibles de lloguer. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia, els preus es poden fins i tot arribar a duplicar. Ara Mahó, que és qui ha denunciat aquesta situació, recorda que el govern d'Espanya fa pocs dies ha topat, mitjançant Reial Decret, la pujada dels lloguers a només un 2% fins al 2027. Per això insta ara el govern espanyol que ordeni l'anomenat banc dolent a negociar els nous contractes amb els inquilins i que aquests siguin assequibles.
I a Eivissa, llum verda la construcció d'habitatges per agents de l'autoritat. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els habitatges es construiran en ambdós solars, Eivissa i Santa Gertrudis, gràcies a l'aprovació de la segona fase del Pla d'Infraestructures de la Seguretat de l'Estat, dotat amb 900 milions d'euros. Una fase que va ser autoritzada ahir pel Consell de Ministres. La inversió permetrà construir nous immobles residencials per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
I a Mallorca s'ha desconvocat la vaga de la recollida de residus a Llucmajor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Ha estat possible gràcies a un acord entre els treballadors i l'empresa del Tribunal d'Arbitratge i Medició de les Illes Balears. L'aturada estava prevista per demà, dia 26 de març.
I ara parlem de les negociacions del conveni col·lectiu de comerç. Aquest conveni afecta prop de 70.000 treballadors. Arrenca avui la negociació i arriba amb l'expectativa de signar un preacord abans del mes de juliol per aturar, avisen els sindicats, manifestacions. El cert és que parteixen amb una distància considerable, sobretot pel que fa als salaris. Els representants dels treballadors reclamen pujades, en el cas del sindicat majoritari UGT, del 17%, mentre que les patronals avisen que l'escàs marge de benefici del sector dificulta assumir aquests increments. Saludam en primer lloc José García Relucio, que és el secretari general de la Federació de Serveis d'UGT. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Relucio, quines expectatives arribeu avui? És viable signar acords abans de la temporada turística?
Bueno, esperamos que los empresarios o los representantes de los empresarios, las dos patronales que hay en la mesa negociadora, pues atiendan nuestras justas reivindicaciones. Tenemos que tener en cuenta la situación que viven la mayoría de las personas, bueno, la mayoría, la práctica totalidad, diría yo, de las personas que vivimos en Baleares, que es una situación donde es muy complicado llegar a final de mes, muchísimo más todavía. Es más complicado tener una vivienda o ni siquiera en alquiler. Y bueno, nosotros creemos que después de 7 años de no negociar este convenio y con unas subidas salariales rozando los IPCs, creo que es, ya es bien hora de que suban los salarios y que se mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores del sector.
UGT demanarà una pujada del 17%. ¿Quines són les línies vermelles per al seu sindicat?
Bueno, nosotros lo que vamos a luchar y creemos que tienen que aceptar las empresas es una subida salarial, como te decía, importante. Hablamos de un 17% en 3 años, partimos de un 7% este año los 2 siguientes años con subidas salariales del 5%. También queremos incluir una cuestión novedosa, que es un plus de fidelidad. Las empresas se quejan de que los trabajadores se van, no permanecen en sus empresas, no permanecen en su puesto de trabajo y se van a otros sitios a trabajar. Bueno, pues el plus de fidelidad yo creo que puede ayudar a que los trabajadores y trabajadoras se queden en las empresas. Por otro lado, también queremos garantizar que los fijos discontinuos, al igual que lo hicimos en el convenio de hostelería, pues tengan periodos garantizados superiores a 6 meses y que puedan incluso tener periodos garantizados de hasta 9 meses. Y ya por último, lo que queremos es que la jornada semanal por fin se reduzca a las 35 horas semanales, y yo creo que este sector tiene que hacer un esfuerzo para que la jornada semanal sea de 35 horas para las trabajadoras y trabajadores del sector de comercio.
Uh-huh. Aviseu de mobilización si la patronal no accedeix a incrementar salaris. ¿Fins on esteu disposats a arribar?
Bueno, pues yo quiero aprovechar ahora esta intervención pública y animar a las trabajadoras y trabajadores del sector que apoyen nuestras reivindicaciones, que saben que el sindicato, que la UGT va a estar siempre ahí y que cuando sea, si no es, y si es necesario, mejor dicho, pues que lo manifestemos también en la calle. Yo creo que este sector nunca ha sido un sector donde haya habido convocatorias de huelgas, ni haya sido un sector donde haya mucho conflicto social, pero estamos en una situación que si las empresas no nos atienden, yo creo que tendremos que salir a la calle a reivindicarlo.
¿Pero hay alguna data al calendario marcada?
Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, nosotros esperamos que antes de verano, antes del 1 de julio, durante este mes de abril, mayo y junio, yo creo que hay más que tiempo suficiente para reunirnos las veces y las ocasiones que sean necesarias y llegar a un acuerdo, como te decía, como muy tarde para el 30 de junio.
Uh-huh. Idò bé, avui comença aquestes negociacions del conveni de comerç. José García Relucio, secretari general de la Federació de Serveis d'UGT, gràcies per haver estat a nosaltres.
Moltes gràcies.
També volem veure amb quines expectatives arriba en aquestes trobades la patronal del comerç. I per això saludem en directe Carolina Domingo, que és la presidenta de Pimeco. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara acabem d'escoltar la intervenció del senyor Relucio d'UGT. Són assumibles les pretensions dels sindicats, entre d'altres qüestions, demanen un increment salarial d'entre el 17 i més del 20% en 3 anys.
Bé, a veure, nosaltres, des de la patronal de Pimeco, que representem a les micro i petites mitjanes comerços, sincerament, sabem que estan passant per una situació molt complicada. I clar, nosaltres des de la patronal de Pimeco el que demanem és que hi hagi diferenciació entre el que són els grans i són els petits. Es fica tot dintre la mateixa bossa des de sempre i això pues, cada vegada el petit no ho pot aguantar. No? Aleshores, a veure, ara avui és el primer dia, confiem en que hi hagi bon entendiment, que entenguin la situació del petit i del petit comerç i a veure a quins punts podem arribar. Evidentment, tots els empresaris entenem que deuen haver, tenen també d'haver-hi augments salarials, però també vull destacar que en el petit comerç és on hi ha més treballadors que són més fidels, que es queden més a les empreses, perquè hem de tenir en compte que un petit empresari, quan té un o dos treballadors a la seva empresa, no són treballadors de número, formen part de la família. A l'empresari et puc assegurar que la feina més estable en aquest cas, com han comentat, no?, que hi ha molt moviment, en el petit comerç us puc assegurar que l'estabilitat de la feina existeix, i existeix molt perquè el petit empresari, no ens hem d'oblidar que també és un treballador. Quan una persona es posa de baixa o té vacances, el que cobreix aquestes hores de feina és el propi empresari, i fa moltes més hores de les que ens podem arribar a imaginar. Evidentment, estem en una situació molt complicada al petit comerç, i el que nosaltres demanem des de la patronal de Pimeco és que hi hagi una diferenciació el que és el petit del gran comerç. I esperem, avui és el primer dia, arrenquem amb les negociacions i a veure fins on podem arribar i que hi hagi un entendiment. Esperem que sigui, hi hagi diàleg i podem arribar a acords.
Senyora Domingo, fins on estan disposats a augmentar els sous la petita i mitjana empresa?
Bé, a veure, nosaltres ara parlarem i veurem els marges i també veurem quines coses també poden anar conjuntament amb aquests augments, perquè, clar, nosaltres la reducció d'hores en el petit comerç és molt complicat, perquè és que si volem donar servei al client hem de mantindre el nostre comerç obert tot el dia, les hores que exigeix el client per anar a comprar. En aquest cas, el que petit comerç tingui de reduir el seu horari beneficia els grossos, com sempre, no? Nosaltres volem tindre les nostres botigues obertes el màxim de temps possible per donar servei als nostres clients. Els grans sí que ho poden suportar, això, perquè poden mantindre's oberts les 12 hores al dia. Un petit no. Si hem de reduir aquests horaris en els nostres empleats, hem d'agafar més gent i els nostres marges són molt, molt més petits que un de gros. I això és el que nosaltres volem que entenguin. Hem d'entendre que no juguem amb les mateixes cartes, no? Per això demanem diferenciació entre els grossos i els petits, per poder jugar en les mateixes condicions. I aleshores, bé, nosaltres parlarem, exposarem tot sobre la taula i mirarem de poder arribar a un entendiment, perquè és bo per tots, perquè no volem que es tanquin més petits comerços. Hem de tindre en compte que el petit comerç és el que ens dona la nostra identitat, és el que ven el nostre producte, és els que al fin i al cap donen vida als nostres carrers, i hem de tindre en compte a tot això. Uh-huh. I no hem de perdre aquesta identitat, perquè si no ho perdrem tot. I evidentment l'empresari, el petit empresari, vol millores per als seus empleats, faltaria més. I també, ho volem.
A partir de les 10, vos assegureu a la taula de negociació, comença aquesta negociació, la primera reunió del conveni de comerç, que ja ho han dit, abans afecta prop de 70.000 treballadors. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, gràcies per haver estat avui en directe a Ivetres Ràdio.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.
I ara manquen només 2 minuts per arribar a les 8:45. Repassem altres qüestions destacades a l'actualitat. I començant pendents de l'impacte de la borrasca d'Eres a les Canàries, Emergències ha activat un alert a la població de Tenerife per avisar de les intenses pluges i per demanar als residents de l'illa que limitin els desplaçaments.
El govern canari, a més, ha activat la situació d'emergència per risc de pluja i inundacions. Aquesta illa i Gran Canària, on s'ha desplegat l'UME, a més s'ha posat en alerta la Palma, la Gomera i el Hierro, i s'han suspès les classes a 3 illes de l'arxipèlag.
I la jutgessa que investiga la Dana de València ha citat a declarar com a testimoni l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
Li demana que aporti els missatges i cridades del 29 d'octubre del 24 relacionades amb la gestió de la tragèdia que es va saldar amb 234 morts. La secretària general del PSOE valencià, Diana Morant, exigeix la compareixença dels responsables per davant dels tribunals i exigeix també que Mazón torni la seva acta de diputat.
Vuelvo a repetirle al señor Pérez Llorca que tiene que expulsar al señor Mazón y que le tiene que pedir el acta de diputado, porque no podemos normalizar que también el expresidente de la Generalitat vaya al juzgado por un tema tan importante y que siga sentado y además con todos los privilegios.
I de l'exterior, el bloc d'esquerres ha guanyat les eleccions legislatives de Dinamarca amb el 48% dels vots i 84 escons. Ara ve la coalició liderada per la ministra socialdemòcrata Mette Frederiksen, s'haurà de pactar per poder governar. La vencedora dels comicis ha lamentat no ha obtingut més vots.
Jeg er ærgerlig over.
Però diu que no hi ha res que la pugui posar trista perquè els socialdemòcrates han estat el preferit de la societat danesa. Si com sigui, el partit dels moderats seran decisius i els quatre diputats que es reparteixen a parts iguals Groenlàndia i les Illes Feroe. Els comicis s'han avançat després de la crisi diplomàtica amb els Estats Units, precisament per l'illa de l'Àrtic.
8 i 45 minuts. Arriba en la informació de cada illa.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Desconvocada la vaga de la recollida de residus a Llucmajor després d'arribar a un acord entre els treballadors i l'empresa del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears. L'aturada estava prevista per demà. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores continuem encara en retencions. A l'arribada a Palma, des de la autopista d'Inca, també seria de cintura, hi ha circulació lenta en sentit Andratx, des de l'estadi de Balears fins a la sortida cap a Carrera Bo. I també a l'altura de la Taulera, també en sentit aeroport, a la zona de les escoles, hi trobaran encara retencions. Per lo demés, ara mateix ja la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, desconvocada la vaga de la recollida de residus a Llucmajor després d'assolir un acord entre els treballadors i l'empresa del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears. L'aturada estava prevista per demà. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'acord inclou el compromís de l'empresa de mantenir el pacte signat el 2024 que va fixar les nòmines dins el conveni col·lectiu. Això sí, si abans un conductor de neteja cobrava 1.100 euros nets mensuals, ara en percep 1.350, que és una xifra una mica per damunt del salari mínim interprofessional amb una diferència de 250 euros que es mantindrà amb aquest nou pacte. Juan José del Teso és responsable del sector de serveis d'UGT i alerta de la precarietat laboral associada habitualment a empreses subcontractades.
El problema que tenien los trabajadores es que la empresa estaba a punto de incumplirlo. Digamos que de dejar de aplicar esos salarios y volver otra vez a los salarios anteriores que eran prácticamente eso, el salario mínimo interprofesional.
Segons UGT, la solució en llarg termini passa per la creació d'un ens o d'una empresa pública que agrupi i gestioni de manera insular la recollida de residus i la neteja viària.
Al cabo, lo único que hacen es digamos que como una pelea a la baja de a ver quién da el servicio más barato a costa, al fin y al cabo, de las condiciones laborales de los trabajadores y de unos servicios que creemos que podrían estar mucho mejor dotados y organizados.
L'Ajuntament del Llucmajor ja ha tret a concurs públic la licitació perquè les empreses interessades puguin optar al servei amb un pressupost adaptat per assumir ara ja les nòmines actuals.
Mentrestant, el sector agrícola tornarà a rebre demà un altre cop important. Serà el dia que tanqui la cooperativa Esplet de Sa Pobla.
Els 8 pagesos que encara hi estaven associats continuaran exportant patates, però ho faran a través d'altres portals. La cooperativa acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ja ha posat a la venda les seues instal·lacions i la maquinària. Finalitza així la trajectòria d'una cooperativa oberta l'any 1993 que va arribar a tenir més de 50 socis.
I a tot això, els parcel·listes del polígon de Ses Veles a Bunyola reclamen millores en el manteniment d'aquesta zona industrial on es tracten els residus de tota l'illa. Denuncien l'existència de nombrosos abocaments il·legals i la manca de manteniment dels vials públics. L'Ajuntament diu que no té capacitat per fer-se encàrrec.
Els abocaments de tota casta de fems i enderrocs són habituals al polígon de Ses Veles. Els empresaris de la zona denuncien que està totalment abandonat per les administracions. Jerònima Ferragut és la presidenta dels parcel·listes del polígon Ses Veles.
En aquest moment el que seria més imprescindible seria una neteja, una neteja total, tant de jardineria com d'infraestructures. Això seria el primer. I també hi ha molt de vandalisme. Aquí contínuament totes cap de setmana, sobretot el vespre, s'estan esbocant residus contínuament. I les carreteres i el que és tot en revoltant el polígon pareix un basurer, la veritat.
L'Ajuntament que va recepcionar els vials s'hauria de cuidar del manteniment i la neteja, però diu el consistori que no té mitjans per fer-ho i reclama ajuda a la resta d'administracions. Maria Antònia Serralta és la batlessa de Bunyola.
Ens agradaria que ens ajudassin, tant si pogués ser del Consell, del Govern, de l'Ajuntament de Palma, a veure si entre tots podem arribar a un acord.
Davall tota la zona urbanitzada s'hi va construir un búnquer per canalitzar els serveis de les naus. De moment, i mentre no s'acabi de recepcionar aquest polígon, el seu manteniment és a càrrec dels propietaris de les parcel·les.
8 i 50 minuts, més qüestions. Cineu ha presentat el programa d'actes de la Setmana Santa. El programa impulsat per l'Ajuntament i el Patronat de Confraries combina actes religiosos i musicals que valoren tant la dimensió espiritual com el lligat cultural del municipi.
Els actes començaran divendres a les 8 del vespre a l'església amb el pregó i el concert de la Filarmònica Porrerenca. El pregó anirà a càrrec de Joan Ramon Xamena Vidal, que és el director d'aquesta formació. Durant el concert també es projectarà el documental de la Setmana Santa de Cineu del 87, que recupera la memòria d'aquest poble. Antònia Roca és la consellera insular de Cultura i Patrimoni.
Hem impulsat tota una sèrie d'activitats per revitalitzar aquesta tradició que és cultura de la nostra illa. Hem fet tota una sèrie de concerts, de bandes, de música, diferents pobles de Mallorca. Hem fet exposicions de totes les confraries dels municipis a la Misericòrdia. I, com no pot ser d'altra manera, també, com sabeu, vàrem recuperar els jocs dels ministrils del Consell de Mallorca, que participa a la processó des dijous sant a Palma, que acompanyen a Sant Crit de la Sang i estan molt contents de que enguany venguin aquí en el municipi de Sineu i acompanyin la processó des divendres sant.
El moment central arribarà en la solemníssima processó de divendres sant. Tindrà lloc a les 10:30 del vespre. És un dels actes més emblemàtics i multitudinaris.
I Coalició per Mallorca reclama declarar la Ronda de Sencelles projecte estratègic per accelerar-ne l'execució. La formació ha presentat una moció al Consell Insular per desbloquejar una infraestructura clau per a la seguretat i la mobilitat del municipi.
La formació denuncia que el pas constant de trànsit, especialment de vehicles pesants pel centre d'aquest municipi, provoca problemes de seguretat i afecta la qualitat de vida dels veïns. La ronda permetria desviar aquest trànsit fora del nucli urbà i millorar així la connexió de la xarxa viària. A més de la declaració com a projecte estratègic, la moció també demana reactivar el projecte i establir un calendari clar d'execució davant la manca d'avenços visibles després del compromís anunciat pel Consell fa aproximadament un any.
I el PSIP de l'Euro impulsa una ordenança municipal de memòria democràtica i denuncia el retrocés en drets impulsat per PP i Vox.
Els socialistes han presentat una moció al ple municipal amb l'objectiu d'impulsar la creació d'una ordenança municipal de memòria democràtica, reafirmant així, diuen, el compromís amb els valors de llibertat, convivència i respecte dels drets humans. La moció inclou tres acords principals. donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica, iniciar de manera immediata l'elaboració d'una ordenança municipal en aquesta matèria i crear un grup de treball amb participació de grups polítics, entitats memorialistes, experts i representants sindicals per redactar aquesta normativa.
Canviem de qüestió. El Centre Cultural La Misericòrdia viatjarà en el temps i es transformarà en l'antiga Roma. Serà a partir de demà i fins diumenge, quan el Pati d'Homes es transformi en l'escenari del Festival de Cultura Clàssica Mar Magnum, organitzat pel Consell i l'Associació Mar Magnum Balears. Enguany, l'onzena edició té com a lema un viatge en Caront, morir i matar a Roma.
Una proposta que explorarà la mort, la violència, els rituals funeraris i els mecanismes de poder en el món antic, des dels magnicidis fins a les pràctiques religioses i militars. Maria José Valle és la portaveu d'aquesta associació.
Vamos a centrarnos un poco en los rituales que seguían los romanos a la hora de enterrar a sus muertos, pero también en los modos en los que ejercían el poder, sobre todo en el mundo de la política, que podía llegar a ser muy cruel y que provocó grandes magnicidios, algunos de los cuales veremos representados en el festival.
Dissabte el fòrum serà familiar i, entre moltes altres coses, a banda de la recreació d'un campament romà, es podrà veure també un combat de gladiadors. Diumenge el Mare Magnum es traslladarà a Son Forners amb una xerrada i una visita posterior al jaciment. La majoria d'activitats són de franc, d'accés lliure, les de públic restringit. De fet, ja fa setmanes que esgotaran les entrades. En tot cas, podeu trobar tota la informació a la web d'aquesta associació.
Amb aquesta proposta arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Anem amb la cultura. Comencem amb el CaixaForum de Palma, que s'omple de verds, de blaus, de blancs i de grocs, i tot gràcies a alguns dels treballs dels millors fotògrafs del National Geographic, que amb l'exposició Colors del Món ens convida a reflexionar sobre la seva influència en les diferents cultures. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. I ho faran amb instantànies de tots els continents, que ens mostren com no sempre el blanc és senyal de puresa o el vermell de guerra i de sang. Perquè sí, amb la mirada ben oberta, és com veuen el món, com ens el fan veure aquestes fotografies amb la natura salvatge marca de la casa, però que van més enllà i ho fan per una raó molt clara. Rubén Duró és assessor científic d'aquesta mostra.
A partir d'un determinat moment empezaron a aparecer fotógrafos de National Geographic que demostraron que su capacidad, su calidad técnica era exactamente igual que la de los hombres, de los fotógrafos de National Geographic, pero incorporaron una sensibilidad distinta. Es irremediable. Cuando los que visiten la exposición seguramente incluso podrían detectar cuáles son las fotografías llevadas a cabo realizadas por mujeres o las realizadas por hombres.
Osos polars de blanc immaculat, colibris de morat impossible, ocells salvatges tan verds com la selva que els envolta, però també els ulls d'una nina emparada per la seva germana, un infant somrient a un campament de refugiats o soldats que resen carregats d'armes.
Asociamos National Geographic a fotografía de naturaleza, fotografía de fauna, fotografía de paisaje. Pero pocas veces asociamos National Geographic a otro aspecto de la fotografía, que es la fotografía etnográfica, la fotografía cultural. Y los colores, organizar la exposición por colores, era una excelente manera de poder mostrar de qué manera tan distinta ven las diferentes culturas cada uno de los colores.
Colors del Món s'inaugura avui i es complementarà, entre d'altres coses, amb visites guiades, amb un cicle de cinema pels menuts de la casa i amb el taller familiar Menjam en Colors. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned
back on my radio, oh, oh. I ja fa 10 anys de la mort de David Bowie i per això la sala Sótano de Palma prepara un concert d'homenatge.
Ha estat a petició dels Branch Cannibal i es diu senzillament això, 10 anys sense Bowie, i reunirà divendres aquesta banda i també els Fera. Començarà a les 8 del vespre i la idea és recordar la figura de Bowie combinant els temes propis de cada banda amb versions del llegendari artista britànic. There's a star man waiting in the sky.
I arribarem a les 9 amb aquesta coneguda cançó.
sale, sapore di mare.
Gino Paoli, un dels grans autors de la cançó italiana, mort als 91 anys a la seva Gènova natal. En 60 anys de carrera, amb 3 abandonaments i 3 retorns, va popularitzar de forma extraordinària cançons que posaren música a la cultura italiana.
Aquest Sapore di Sale en seria un exemple. Va ser compost l'any 1963 a una platja de Sicília, just abans d'una actuació, en un moment de felicitat. Mesos després, intentaria suïcidar-se, disparant-se al cor i barrar la trajectòria, però tindria per sempre una estella de la bala el seu cos. Cercava la perfecció, la música, amb cançons on funcionés la química, i això passaria amb Sapore di Sale, però moltes més vegades.
Dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo e le giorni che passano più. Senza fine.
Va començar a cantar als 26 anys, van registrar més de mig centenar de discos. Mina va posar veu a les seves creacions, on deia que l'única certesa era el dubte. Va ser diputat del Partit Comunista Italià entre el 87 i el 1992 com a independent. Paoli mor 4 mesos després que ho fes la seva parella, Ornella Vanoni, una de les grans dames de la música clàssica italiana.
Tu sei un attimo senza fine.
Són les 9 del matí. Començam amb una notícia de darrera hora. La Policia Nacional s'ha desplegat avui matí en una operació antiterrorista declarada sota secret de sumari.
Aquesta és l'informació de què disposam de moment. Des de primera hora s'han desplegat alguns agents de la Policia Nacional a la capital, a Palma, però de moment es desconeixen més detalls perquè, com dèiem, aquesta operació ha estat declarada